Així a les 4 i 4 minuts, les notícies tornen a les 5 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que 9 de cada 10 infants de les Illes Balears fan un ús abusiu de les pantalles.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Aquesta segona hora de programa, segona hora de Tentol. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i també en Toni Cardell, que ens acompanya aquí al control tècnic. Si fins ara han jugat amb les paraules i també amb els 38 anys de l'Albufera del nord de Mallorca, ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
El moment de passar l'actualitat pulsada de l'equip de Tentol. Xisco Nadal, com vam?
Aquí tornem a ser.
Celestia Olivem.
Som aquí.
I Miquel Junc.
Bon dia.
Avui hem après que és l'Albufera del nord de Mallorca, perquè hi ha molt de municipis que... Ara enrem, però hi ha molt de municipis que, òbviament, comparteixen i confronten
ets l'Albufera de Mallorca.
Sí, també. Esclar,
el pecat de centralisme albuferil.
El codianc.
Esclar, és allà que havíem adquirit de petits, no?
Sí, bé, quan nosaltres quan anàvem a escola...
No l'Albufera, allò que m'havien ensenyat com a coneixement.
Sí, però bé. Està bé compartir-ho. Però bé, hem de començar aquesta taula de redacció amb un altre tema. No parlarem ja de l'Albufera, sinó d'aquest ús abusiu de les pantalles entre els infants de les illes.
De tanto buscar ayer en una dirección de internet un foro de forofos de pelis de terror y de serie B. Y ahí conocí a una mujer que me escribió amor solo en inglés. Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Tirino, te di todo mi amor a robalo.com y tú me has robado la razón. Mándame un email.
Tothom canta, i mira que
tothom canta.
Aquesta cançó ja té anys, però deu ser del principi d'internet.
Els tècnics canten.
Sí,
no... Del principi no, però d'uns anys després sí. Que aparegués internet i encara la cantam. Bona senyal.
Però bé, a dia d'avui l'ús del mòbil, la tauleta o la televisió és cada vegada més prematur entre els infants i vos hem de dir que més del 90% dels nins i nines d'entre 0 i 6 anys de les Illes Balears fan un ús abusiu de les pantalles.
0 i 6 anys.
Sí. Mira, jo avui de matí de
són 9 de cada 10.
He anat a berenar, m'he aturat un bar a berenar i hi havia dos fills
dos nins. Sí, molt petits.
Molt petits, i tots dos miraven el mòbil.
Mm-hmm. Que no sabia ser que cantaven tant tango.
No.
I anava a dir, ja flipava.
Miraven el mòbil, sí.
No.
He pensat, ja s'hi posen, abans d'anar a escola, ja s'hi posen presa.
Ja fan... era abans d'anar a escola.
Sí. Eren les 8 i poc.
I ho fan 9 de cada 10 en això. Aquestes són les conclusions principals que se poden extreure d'un estudi que s'ha realitzat entre la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria d'Educació. Per fer aquesta investigació s'han enquestat prop de 9.000 famílies, segons les dades publicades. Entre els dispositius que més utilitzen els infants són la televisió, que ho fan un 96%, i el telèfon mòbil, un 95%.
És a dir, que la televisió no decau, eh?
No, 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 no. Bé, de fet, tots els nens de mirar o pel·lícules o,
sí, el
o dibuixos.
Sí, sí, sí. Però, clar, el tema és que se li afegeix el mòbil amb un 95%.
Sí. Molts infants utilitzen aquests aparells per abans de complir el primer any de vida, i segons s'explica en aquest estudi, es fan servir com a estratègia per calmar els menors. Ho hem xerrat altres vegades aquí, que jo què sé, som un restaurant, n'implora, li donem el mòbil, així ja...
Estiguin entretenguts.
Sí, així ja està entretengut,
no,
i tranquil. Els experts diuen que els riscos més visibles d'aquest ús abusiu són els retards en el desenvolupament cognitiu i del llenguatge, alteració de la son i l'atenció i la dificultat de la interacció familiar. I una altra notícia relacionada amb aquest tema que han conegut avui. El govern estatal ha anunciat que prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. Pedro Sánchez ha explicat que la setmana que ve es presentarà un paquet de mesures legislatives per regular i controlar l'accés en aquestes plataformes digitals entre els menors, entre les quals hi haurà l'obligació d'implementar sistemes efectius de verificació d'edat.
A veure com serà tot plegat. Nosaltres en volem parlar amb el doctor en psicologia Jordi Llambrés, professor de la Universitat de les Illes Balears i director del Laboratori de Conducta i Tecnologia. Bon dia, Jordi, com estàu?
Hola, bon dia.
Moltes gràcies. No sé, però hem de començar. Començarem per l'estudi que diu que clar, 9 de cada 10, és a dir, la majoria, gran majoria, 90% dels infants, fan un ús abusiu de les pantalles. Què en trobes d'aquests resultats?
Sí. Bueno, les dades són dades i si les dades d'aquest estudi diuen això, és que és això. De totes maneres, on no pot fer molt d'estudis per veure que tenim un problema, no? En l'accés d'ús de tecnologia, no? Una altra cosa, si la manera de solucionar aquest problema, però que tenim un problema, jo crec que tenim un problema.
Clar, tenim un problema perquè pot tenir conseqüències, però encara no en som prou conscients de les conseqüències que pot arribar a tenir, o ja sí?
No, sabem que tindrà conseqüències negatives, vull dir, positives del tot, no, segur que no en tindrà, però al final hem de pensar que les noves tecnologies, que ja no són noves, però en realitat encara els hi deim noves perquè fa molt poc que són aquí. Encara no tenim prou temps per saber quins seran els efectes ni bons ni dolents que puguin tenir. El que està clar és que ja estem segurs, perquè els estudis així ho van demostrant, és que més que la tecnologia, el que tindrà un efecte negatiu és que deixam els infants tots sols i els deixam amb unes portes obertes a un món que no controlam. No? És a dir, en realitat, jo quan vaig explicar això a pare, dic que el problema no està en la pantalla, sinó que les pantalles estan pensades perquè l'infant estigui tot sol. I el que realment és perjudicial pels infants és que estiguin tots sols, quan, en una època de la seva vida, en què han d'estar acompanyats, no? I que deixin de fer coses que són molt importants per estar tant de temps davant la pantalla. Com, per exemple, estudiar, dormir, menjar...
Socialitzar.
Totes aquestes coses que deixen de fer.
Jugar.
Socialitzar, efectivament.
Jugar
efectivament. Sí.
Jordi, clar, sí. Comentaven les dades. Infants que utilitzen en un 96% la televisió i en un 95% el telèfon mòbil. Clar, hem de començar a considerar la tele ara com un mal menor, en vista de que si triem entre mòbil i televisió, la televisió la pot tenir com a més controlada, i en canvi el mòbil, com tu comentaves, els hi pot obrir les portes a un univers que moltes vegades ni els pares mateixos controlen.
La televisió és un mal menor perquè normalment és molt grossa i està a la sala de la casa. Si els mòbils estan a la sala de la casa, en companyia de la família, amb el seu pare o sa mare que passen per fora i miren, és igual de perjudicial. El gran problema dels mòbils és que estan pensats perquè l'infant l'utilitzi tot sol en el seu quarto, a les fosques, i com heu dit ara fa una estona, no? Els pares moltes vegades utilitzen això perquè el nen estigui tranquil, per deixar-lo un poc tot sol. I jo crec que com a societat ens hem de donar han d'arribar a la conclusió de què estan fent els pares, eh? Com una deixadesa de funcions, no? És a dir, estan...
Ai, ara tens un...
Portant la tele, és millor que els mòbils, depèn de lo que se miri la tele, però en principi sí, perquè està un lloc molt més fàcil d'accedir.
I que tothom mira allò mateix, perquè el mòbil el que té és que és un consum individual. No? Jordi, ara tenim problemes amb aquesta connexió. Ara tot d'una tornarem a connectar amb en Jordi, que és ben interessant això que mos explica.
Som aquí.
Ara, Jordi, perdó, que t'hem perdut.
Sí,
doncs
sí,
això, perdó,
que estic dins el cotxe anant a Manacor a fer un curs precisament sobre això.
O sigui, ai, doncs, mira. Ben sí. Bé. A veure, això, que em fas un consum individual, és a dir, el mòbil, el risc que té, que també és sí. Això, que no és una cosa col·lectiva.
Efectivament. Sí, sí, és a dir, jo, si el mòbil s'utilitza, diguem, per estar amb seus amics, per jugar a coses, per accedir a informació que després se comenta amb seus amics o amb sa família, no té ni la meitat de problemes el mòbil. Per tant, no estan el mòbil en si... sinó que aquelles coses que se deixen de fer. Clar, si resulta que dinam en família i tots miram el mòbil, deixam de fer tota una sèrie de coses molt importants, com és, per exemple, xerrar de com anar altres dia, o dir-nos, o vigilar del que menjam o del que no menjam. Uh-huh. Són aquests els greus problemes, no?, dels mòbils.
I tant. Clar, avui han sabut que el govern central han anunciat que prohibirà l'accés a les xarxes a menors de 16 anys. Creus que és una bona notícia?
És una bona notícia perquè alguna cosa s'havia de fer. A mi m'apareix bé que se facin coses. El que s'haurien de fer és després veure si funcionen o no funcionen. Aquesta és la primera cosa. És a dir, crec que tothom ha de ser conscient de que això és un experiment. No sabem si funcionarà. Austràlia, que fa un mes que ho varen prohibir, encara no tenen dades perquè no hi ha temps per tenir dades. No? Potser he llegit que han baixat molt el número de comptes oberts a Instagram de joves, però això al final no sabem si aquests joves s'han apuntat a un altre Instagram, no? Un Instagram diferent. Això, primera cosa, jo crec que està bé i ara estaria bé que prenguéssim dades segurament com va el tema. Ara, l'altra cosa és que sabem en psicologia que només prohibint una cosa no s'aprèn res. Si aquesta prohibició mos ha de donar mos ha de fer un tento, mai millor dit, i per començar a fer altres coses, perfecte. Però si mos pensam que prohibint l'accés a xarxes socials haurem arreglat aquest problema que deien al principi, estem enrere d'hòstia.
No, i també feta la llei, feta la trampa, perquè també les prohibicions estan molt mal vistes avui en dia en la societat. Vinga, dic que Pentura te dirà, el govern te dirà, no pots, si ets menor de 16 anys no pots accedir a una xarxa social, però ton pare, que és el teu tutor legal, te dirà, sí, tu fill meu, tens 14 anys i jo te deix tenir mòbil.
Exacte. Jo me'n record quan vaig llegir que ho prohibia a Austràlia, el president deia, vull ajudar els pares a prohibir això als seus fills. Bueno, serà alguns pares, perquè uns altres, perquè al cap de dos dies ja sortien aquells que deien, no, jo ja sé la manera de que el meu fill pugui estar a les xarxes socials votant-se els identificadors, aquest debat i aquests sistemes que posen. Clar, el que deia abans també de la deixadesa de funcions, jo crec que els pares no hauríem de benestar que el govern mos digui, mos prohibesqui una cosa per veure que realment un infant de 11 anys no ha d'estar tot sol amb un compte a Instagram. Això tampoc no em porta per anar a estudiar a Salamanca, que sempre dic jo. No? Vull dir, això ja sabeu que tot sol no hi pot estar, no? Aquesta és idea. Llavors, si això se tradueix en que queda prohibit i potenciarem altres coses, perfecte. Si és, bueno, ja han fet la feina que havien de fer, que era prohibir, no servirà per res, perquè se seguiran votant les barreres. I una cosa molt perillosa de prohibir, i és que si jo faig una cosa, si el meu fill de 12 anys va per internet i se troba qualque cosa que l'assusta, me podrà venir a dir a jo, escolta, m'he trobat això. Però si aquesta cosa està prohibida, no me vendrà a demanar res, perquè com que està prohibit, ja. No me vendrà a demanar res. No sé si m'estic explicant.
Sí, sí, sí.
Quan feim una cosa d'amagat, és més mal de fer anar a demanar ajuda. Uh-huh. Per tant, alerta amb les coses prohibides. Uh-huh.
Uh-huh. Quin debat, quin meló, quin trull, tot plegat, sí. Jordi. Per tant, molta conscienciació, no mos aturarem de fer divulgació com això que fas tu, Norbert, ara mateix que te'n vas a Manacor.
Sí. Jo el que intento és mirar d'ajudar a la formació dels pares, perquè és això, és una tecnologia que encara no sabem com va, no sabem quins efectes pot tenir, i és l'única manera, és en formació, formació i formació.
Clar, també les dades ens assenyalen que són ni molt petits, perquè nosaltres ara xerraven de nit de 10, 11, 12, 14, 16, però entre 0 i 6 anys. És que això són infantons.
Sí, fa uns mesos el producte més venut a Amazon era un aparato per aguantar la tablet en els cotxets de nadons, saps? Que els nadons ja els hi posen una tablet perquè se despistin, en lloc de mirar el paisatge, que el que han de fer que els hi pegui sol a la cara. Per tant, tenim un problema.
Ja, però, Jordi, posant molt el focus en sos nins, en prohibir-los, però també els infants, si una cosa fan és aprendre per mimesi, per imitació, i si vols, son pare i sa mare tot el dia en son mòbil, tu ja li pots dir, quan siguis gran ja tindràs mòbil, però si tens ton pare i ta mare que l'estan fent servir en tot moment, arribarà un moment que aquesta prohibició no tindrà sentit, perquè el que veurem serà com a certa hipocresia paterno-filial, on els pares tindran mòbil i els nins, no?
Sí. De fet, aquí has dit, o has mig dit, dues coses molt importants. Una, que tanmateix els mòbils, quan siguin grans, els haurem d'utilitzar, perquè la tecnologia serà aquí, i per tant l'hauríem d'aprendre a utilitzar. Si esperam aprendre'n en els 16 anys, ja me va bé, però l'hem d'utilitzar, no és una cosa que puguem prohibir i que mai utilitzem el mòbil. Aquesta una, que en qualque moment hem de començar a aprendre a utilitzar-les. I la segona, això de que si els nins no miren mòbils, però els pares segueixen mirant mòbils quan no toca, el nen està igualment tot sol. Eh? Un estudi de fa molt poc és igual de perniciós pels nens que ell miri el mòbil o que son pare miri el mòbil quan hauria d'estar mirant nen. Eh? No sé si m'estic explicant.
Sí.
La qüestió, el problema és que el nen estigui tot sol. Llavors, si els pares seguim mirant mòbils en lloc de fer el que hem de fer, que és estar ensornint, jugar amb ells, acompanyar-los... és igual de perjudicial per nens. Eh? Maldament, ells no mirin cap pantalla fins als 6 anys.
Idò, Jordi Llobrer, moltes gràcies per informar-nos també. Professor de la Universitat de les Illes Balears, director del Laboratori de Conducta i Tecnologia, també formador, divulgador. Gràcies, Jordi.
Moltes gràcies.
Una
gràcies
parlada. Fins una altra. Gràcies. Quin tema? Uau, hem de canviar, però. I ara volem parlar d'una síndrome, la síndrome al lloc de desniu buit, desniu ple. Just do it right, make it perfect and real. Everything, though everything was never the deal. So grab your things and stumble into the night, so we can shut the door and shut the door on terrible times.
I avui ens ha interessat un article de La Vanguardia que parla de la síndrome del niu ple, com dèiem. És a dir, tot allò que passa quan hi ha fills adults que no se'n van de casa o que, de fet, hi tornen. Si abans els pares notaven el niu buit per culpa de la nostàlgia i el silenci que deixaven els fills quan abandonaven la casa, ara pateixen la síndrome del niu ple, expliquen. Començant pels fills que no se'n van de casa. Molts no s'ho poden permetre per la gran dificultat que hi ha per aconseguir la independència, en gran part per culpa de l'elevat preu de l'habitatge. Segons diversos psicòlegs entrevistats en aquest reportatge de La Vanguardia, aquests adults que no abandonen la casa dels pares solen ser persones sobreprotegides. Si abans els pares et deien t'has d'espavilar, ara l'estil educatiu està orientat a que el nin no es frustri. I això provoca que els pares tendeixin a responsabilitzar-se dels fills fins i tot quan són adults. Els infantilitzen i creen joves brillants i preparats que no cuinen ni es renten la roba. És a dir, atents, Peter Pan, s'expliquen. I afegeixen que no és dolent viure amb els pares. Es pot gestionar bé responsabilitzant-se com un adult de les feines de casa. El problema és quan això no es fa i l'adult s'infantilitza. Però hi ha altres nius que es buiden i després tornen a repoblar-se. Els fills se'n van a viure en la seva parella, tenen fills i, per mor d'una ruptura, han de tornar a casa dels pares amb un infant per la incapacitat d'assumir un lloguer i la difícil conciliació familiar. En aquest article s'explica que aquests fills els costa molt tornar perquè ho solen viure com un fracàs i una pèrdua d'estatus. Una involució en comptes, dirien, d'una evolució, diuen. I moltes vegades es generen conflictes amb els pares, tornen les bregues del passat i els malestars que la distància havia posat en pausa. Els experts diuen que en aquestes situacions el diàleg és bàsic. No s'ha de donar res per fet i s'han d'establir normes de convivència per tenir una relació de qualitat després d'aquesta tornada a casa.
Idò, sí. Niu ple, niu buit, les dificultats són grosses i és molt normal que moltes persones hagin de viure amb els seus pares perquè hem arribat en aquest moment que tot és molt car i és molt difícil mantenir.
Avui de matí ho comentàvem al dia, una informació de Fotocasa, que aquest gener de 2026... ses cases estan, crec que era un 11% més cares que el gener de 2025. Per tant, per molt que estalvis, no és que encara, independentment de quins són els sous, és impossible que en un any tu siguis capaç d'estalviar un 10% extra que has de portar per comprar-te una casa. Clar, el que diu aquest article és molt interessant perquè també on queda intimitat dels pares i dels fills, perquè, clar, el millor els pares, quan els fills ja han partit, t'has redescobert, pots començar a anar un altre pic, lleuger de roba per sa casa, pots tornar a retrobar-te amb aquesta part sensual que has deixat aparcada durant una sèrie d'anys per aquest pare, i ara que tornes a tenir
sa casa...
Que tornes a tenir sa casa plena, se fa molt complicat, i ja me diràs, haver de practicar un coll furtiu a un racó de sa casa, mentre el teu fill o el teu net està mirant els dibuixos a sa sala. Clar, és que són situacions que ara mateix s'estan produint.
Se poden produir, sí. Clar. I tota la càrrega que això comporta de viure tot junt, perquè...
Clar, i deu fer pares a tothom. Tothom.
Sí, tant els pares
com els fills. Com els fills
no te pensis, hi ha gent que ho veu positiu, perquè... La família, i si mos han d'ajudar, mos ajudam, i no hi ha cap problema.
Però s'ha de llegir un article que hi ha un auge d'apartaments que se lloguen per hores. No sé qui fa sa gent en aquestes hores que el lloguen, però suposo que deu estar relacionat amb sa manca d'intimitat en el domicili familiar.
No deuen anar a estudiar. Potser
van a passar un altre tipus de lliçó.
Clar.
També, amb això que deies de ses dades, avui llegia un article que deia tots hem posat fotografies de fa 10 anys, de quan era el 2016, el 2026. Molta gent ho ha fet a les xarxes. No, jo no sé si vosaltres ho heu fet.
Jo no.
Però...
Aquestes coses, només de pensar que he de cercar ses fotos, m'ha mort de peresa.
Però que segur que ho heu vist a
qualcú. Veure-ho he dit, però no...
I diu, idò, haurien de dir que pagaven de lloguer o que pagaven d'hipoteca o que pagaven d'habitatge fa 10 anys i diu que ha augmentat més d'un 50%.
I que pagaven en supermercats i que pagaven per tot, perquè tot ha pujat.
I clar, això de tornar enrere a vegades també fa fer preguntes i com anem evolucionant. Però bé, mos ha fet cridar l'atenció el niu ple, aquest nou concepte que els sociòlegs i els psicòlegs han atorgat en això. Però bé, que vam en cinema i amb una pel·lícula que també ha duit molta polèmica. Es tracta de Melania. Here we go again.
You can come in. Come on in.
I promise legacy will be that of peacemaker.
Peacemaker and in the fire.
Idò, sí, s'ha estrenat un documental sobre Melania Trump. El cap de setmana passat es va poder veure per primera vegada a cinemes de tot el món. Aquesta pel·lícula retrata la vida de la primera dama dels Estats Units durant els primers dies de gener de l'any 2025, les setmanes prèvies a la investidura de Donald Trump com a president. Hi ha una bona polèmica al voltant d'aquesta pel·lícula. I per què, vos demanareu, estimats oients? Idò, perquè és un documental biogràfic que ha resultat ser el més car de la història. Amazon Studios ha pagat a la productora de Melania Trump 40 milions de dòlars per aquesta cinta, a més d'invertir 35 milions de dòlars extra en promoció i activitats comercials del film. Una quantitat 10 vegades superior als pressupostos que se sol destinar a projectes d'aquesta mida. You're Als Estats Units, el documental sobre Melania Trump s'ha estrenat a més de 1.700 sales de cinema i, segons les dades provisionals, hauria recaptat prop de 7 milions de dòlars, convertint-se en la millor recaptació de la darrera dècada als Estats Units per un títol de no ficció. Segons les dades de la distribuïdora, als Estats Units, el 72% de compradors d'entrades han estat majors de 55 anys i el 70% eren dones. Són números bons, però, havent invertit 45 milions de dòlars a la pel·lícula, hauran de vendre moltes més entrades. A l'estat espanyol, per cert, aquest cap de setmana n'ha recaptat poc més de 5.000 d'euros. Unes xifres relativament baixes per lo que són estrenes al país on hem anat a Espanya.
Clar, que hi ha trampa, perquè diu la pel·lícula de no ficció.
Sí, sí.
Perquè
els documentals realment... sols a la germana pobra del món del cinema, és cert que ha anat gent, però tot i així no té res a veure amb una estrena d'una pel·lícula comercial. Ara, 40 no. milions de dòlars per fer un documental que no ha de fer... no ha de dissenyar platós per res, perquè tot s'agrava amb escenaris reals, i que és encalçar una persona que acabi costant 40 milions d'euros, allò que confirma és que Donald Trump i el seu entorn el que saben fer és negoci de tot, fins i tot de mostrar la seva vida.
Sí, perquè vaig llegir que, no sé, una bona part d'aquests 40 milions són per ella, per la
seva...
seva
productora, sí, sí.
I per la seva feina d'actriu, de qualque manera, real, però actriu, d'aquest documental. Clar, si tenim en compte que 40 milions se n'han recaptat 100 milions de moment, per exemple, una batalla tras otra, que és aquesta darrera pel·lícula de Paul Thomas Anderson, va costar entre 130 i 175 milions. És un altre preu. Però clar, ja n'ha recaptat 207 milions de dòlars aquesta pel·lícula.
Han sortit guanyant,
clar.
Sí.
Hi ha diferència. No sembla que hagi entrat molt bé aquesta pel·lícula ara mateix, aquesta de Melania.
També jo crec que molta gent no hi va veure-la perquè d'aquí pot ser a Amazon Prime, és a dir, que se podrà veure digitalment.
Sí, però també hi ha moltes pel·lícules que saps que d'aquí una setmana seran a plataformes, igualment les vas a veure.
Sí, de cada vegada manco, el fet que hi hagi aquesta finestra d'oportunitat tan breu fa que molta de gent, si aquest cap de setmana no hi has pogut anar, l'altra setmana ja l'han retirada o en queda una perquè l'estrenin, i volguis que no fa que te'n afluixis d'anar al cine. Ara, jo anava a veure un documental de Melania Trump, no m'hi veig. Que el tenc que nostre, com 1.050.000 documentals, que ara n'hi ha molts sobre la reina Elisabet II d'Anglaterra, que ja n'he vist d'haver 7 o 8, jo encantat, perquè tot allò que me contin, troc que t'ajuda a entendre una mica més els personatges que mos en revolten. Ara, anar fins al cinema, comprar una entrada i anar a veure la pel·lícula de Melania, no m'hi veig. Però la importància de la publicitat és brutal, perquè jo aquest de setmana que he estat a Madrid, a la plaça de Callao hi havia coes d'hores i hores per fer-se amb un antifaç des Bridgerton de Netflix, que s'ha estrenat la segona part de la darrera temporada, i sabeu que organitzen com una festa de màscares, i si volies que t'hi convidassin havies de fer coa, t'havies d'agafar un antifaç, t'havies de fer una foto i després entraves a un sorteig. Vaig flipar la quantitat de gent que hi havia en aquella plaça fent coa
de fans
per aconseguir un antifaç i poder anar a aquesta festa, que crec que vendrà un protagonista d'aquesta temporada, i la gent anava com a boata. Perquè llavors diguem que la publicitat i aquestes activitats com a paral·leles no ajuden a que la gent s'engresqui amb una ficció, en aquest cas com el cas de Bridgerton, que tampoc necessitava molta publicitat.
No, però que agrada. Tu no hi vas anar?
No. Jo vaig anar a fer altres...
No ets tan fan.
No, a part, ara, avui ho parlava amb companyes de la redacció que estaven entusiasmades en sos Bridgerton i jo he confessat que no he vist cap capítol. Estic esperant que acabi...
Cap ni un.
Estic esperant que acabi tot... per veure-la d'una tacada,
ja
perquè si no m'ho posa molt nerviós.
La primera temporada, i ja està. Però n'hi ha moltes més, no?
Crec que han estrenat la quarta, si no vaig errat, més spin-off de Queen Carlota.
Jo crec que vaig veure el primer capítol.
I no te va agradar?
El primer episodi. Vaig quedar allà.
Crispetes.
Sí.
Bé.
Vaig quedar allà.
Bé, ets univers Shonda Rhimes, la mateixa creadora de Grey's Anatomy, per exemple, i de How to Get Away with Murder.
Està molt ben feta, té pressupost, però bé, no deixa de retratar una època en què la dona, el seu objectiu a la vida era trobar un home per casar-se amb ell, que és bàsicament l'argument d'aquesta sèrie.
Llàstimada, però és que el segle XIX era això. Poden reinventar-ho, que també estaria bé fer com una ucronia, que hagués passat si les dones haguessin aconseguit votar en el segle XVI. Jo crec que el món era estar molt diferent. Però era l'època que retraten els Bridgerton i crec que aquesta trama és el de Manco. La gent qui surt i tot allò que mostren crec que és allò que interessa més.
Diferent i millor, segurament.
Sí.
El món.
Sí.
Clar, més drets. És que ara no sabia si en servir les paraules donava a entendre que m'estimava més que les dones no votassin.
No sabia si vols referir en els actors i les actrius de Bridgerton, que és que allà on volia anar també en Xisquaradal.
No, mem, tots són fots encesos. De fet, és que se varen triar en guany com a home més guapo del món, per la revista People, és un dels protagonistes de Bridgerton.
Dit això, fem un tèntol.
Quin és el teu moment de tèntol?
El meu moment tèntol s'inicia quan abaix se tapa del meu portàtil. No hi ha una hora predefinida, depèn del dia, però això vol dir que he acabat les feines i que ja m'ho puc relaxar. I probablement m'aniré a veure un capítol de qualque sèrie o aniré a continuar qualque llibre que degui tenir obert i depèn del dia i del que hagi de fer l'endemà, per ventura, obriré fins i tot una botelleta de vi.
IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3, tots donant una mà a Abaimar.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu en les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, clar. Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. Changuito.
Perdona. No, en Xanquete. Pobre Xanquete.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha de veure. Ara
sí,
ara tenim el que no és tan dàtil.
Ah, no. Diuen que és meu cap. El meu cap també serà un mi dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort. Bueno. S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Cada setmana, un dia o dos, convé menjar llegum. Els llegums, recordeu que en català són els llegums i no les llegums. Són aliments molt antics i ben saludables, bàsics de la dieta mediterrània. Els que cuinam més sovint són les mongetes, alúbies en castellà, blanques o vermelles, els cigrons o cigrons, i el llegum estrella, les llenties. També tenim faves, que potser actualment no es consumeixen tant, els pèsols secs o la soja. Els llegums aporten proteïna vegetal, fibra, minerals i vitamines, i són baixos en greixos, a més de tenir altres propietats. Es veu que de vegades poden caure una mica feixucs a l'estómac, ja ho diu el refrany. De llegums i de moniatos no te'n fies, que fan flatos, però totes les seves virtuts ho compensen amb escreix. I terme explicat, terme acabat.
Prostejar l'ahir, amb Tomeu Canyelles.
I ja el tenim aquí, Tomeu Canyelles, com estàs?
Molt bé, com anem?
Molt bé, avui un fet històric que, déu-n'hi-do,
sí,
allò que va passar.
Sí, entre tràgic, entre mític, perquè també és veritat que ha donat una mitologia
bé, jo crec que és un dia pels melòmens, també.
Sí, sí, sí. Sí,
tota regla.
Perquè dia 3 de febrer de l'any 1959, tres joves músics nord-americans varen morir en un accident d'aviació. I clar, ara esbrinarem un poc en més com va ser aquell desastre, aquell sí. accident, perquè avui rememorem aquest dia trist, succés, que va acabar amb la vida de tres músics molt joves i que eren veritables ídols de masses. Eren Buddy Holly, Richie Valens i The Big Hopper. Però, Tomeu, com és que aquests tres acabaren compartint trajecte en una mateixa avioneta?
Bé, de fet, tu ja ho dius, eren autèntics ídols, molt joves. Basta dir que els Beatles, quan eren adolescents, eren fanàtics d'en Buddy Holly i que en Richie Valens, que també ha citat, tot i ser menor d'edat, era considerat, segons els entesos, com the next big thing, no?, de rock dels Estats
de
Units.
De fet, vull dir, en Richie Valens és l'autor d'aquesta cançó.
Sí? Bé.
Que és que la Bamba no pot ser més coneguda. I dius que era menor d'edat.
Tenia 17 anys al moment d'aquest accident. I clar, un promotor nord-americà va considerar que era molt interessant que aquests tres músics se poguessin ajuntar amb una gran gira que varen batejar amb el nom de Winter Dance Party, no? Era un total de 24 concerts en només 3 setmanes, és a dir, en 21 dies. O sigui, hi havia dies que feien, potser, 2 o 3 concerts. Cap dia de descans, no? Vull dir, i tot això a través del mig oest americà, amb aquesta gira que, insisteix, se va iniciar el 23 de gener de 1959. Ara, tot això de les distàncies entre una ciutat i una altra s'ha viu d'una altra manera, però a finals dels anys 50 una gira d'aquestes característiques era altament exigent i feia que els músics haguessin de quedar exposats a la cara menys glamurosa de rock, no? És a dir, menjar-se hores de carretera dins un autobús, passar fred, descansar poc, alimentar-se també d'aquella manera, podríem dir, no? Clar, després d'un grapat de dies, en Buddy Holly va dir que tot allò ja s'havia acabat, que ja n'estava tip, i que ell, en vez d'anar dins l'autobús de gira, mereixia un petit confort, i que va pensar que per optimitzar temps era millor llogar una avioneta i recórrer 600 quilòmetres que separaven Iowa de Minnesota d'una forma, podríem dir, més eficient, no? The Big Hopper, que era el tercer en Discòrdia, en principi no havia d'agafar cap avió, però és veritat que aquest soldat també estava malalt, tenia grip, de fet, i va pensar que poder disposar d'un parell d'hores de descans l'ajudaria per recuperar-se, no? En Richie Valens, que l'han sentit ara en la Bamba, tenia pànic en els avions, no? Però per una aposta amb un dels músics d'en Buddy Holly va decidir pujar en aquella avioneta.
Oh,
i com poden veure, tot va ser un cúmul de circumstàncies tristes i molt tràgiques.
Uh-huh. En els moments que vivim ara, sobretot als Estats Units, ens ais fent feineles totes, crec que és interessant, Tomeu, dir que Richie Valens, fill d'immigrants mexicans, és una d'aquestes icones culturals que referma la contribució cultural dels llatinoamericans a Nord-Amèrica.
Sí, absolutament, molt, molt ben vist, perquè jo crec que avui, en ple age d'estrampisme, d'en Greg Bovino i totes aquestes patrulles, com dèiem, clar, aquest lot ve a ser com una espècie de símbol una mica molest, no? Perquè el Richie Valens, en grans termes, era una icona de l'anomenada cultura xicana, no? És a dir, d'aquest empelt de la cultura mexicana en un context nord-americà. En Ricardo Valenzuela, que així és d'aquest lot, va obrir les portes en els llatins a un gènere musical, és a dir, rock and roll, que primer havien dominat els negres i més tard els blancs, no? I pensem una cosa, en el moment de l'accident, que avui ens ocupa aquesta secció, en Richie només tenia 17 anys i ja havia conegut l'èxit a una sèrie de cançons, com per exemple Come On, Let's Go, Dona, etc. No? Però no obstant, l'adaptació d'un jarocho mexicà li va portar la immortalitat, no?, amb aquesta La Bamba, que l'hem sentit fa un momentet, perquè va ser molt més que un himne xicano de resistència i orgull, sinó que va demostrar que una cançó en espanyol, hereva de la tradició folclòrica mexicana, podia vendre milions de dits a l'Amèrica Blanca, no? A mitjans dels anys 80, hem de dir que la gravació d'un biotòpic sobre aquest artista va ressuscitar el seu llegat, i és per això que avui en Richie Valens és considerat com un símbol, no?, de la lluita contra l'assimilació forçada.
Mm-hmm. Però, Tomeu, què és allò que va passar exactament perquè aquest avió on viatjaven aquests tres músics acabés accidentat?
Idò, et sap que aquests tres músics pujaren a l'avioneta Beechcraft Bonanza a poc abans de les 2 del matí. El pilot, era el quart tripulant d'aquest avió, només tenia 21 anys, no? I és una manera de dir-vos que era un jove amb poques hores d'experiència en vols.
Si n'hi havia un que tenia por de volar...
Uah, no, clar, ja crec
devia estar assustadíssim.
Era una mala senyal, totalment, no? Però, per tant, aquí ja tenim un primer indicador, no? Però també n'hem d'afegir d'altres, no? Perquè, per començar, aquest vol era de nit i les condicions climatològiques adverses a causa dels núvols baixos i la neu lleugera pues, feien que s'hagués d'extremar les precaucions, no? Finalment, hem de dir que hi havia un altre factor. El giroscop d'aquesta avioneta, d'acord, era d'un model una mica estrany i tenia el seu sistema invertit respecte a la majoria dels avions de l'època. Això el que va provocar és desconcert d'aquest pilot inexpert, no? Perquè li va fer creure que l'aparell pujava quan en realitat baixava ràpidament cap en terra.
Vaja.
Vull dir que realment aquí se van juntar moltíssimes de circumstàncies. Clar, això va provocar que s'havia entrat amb una caiguda fatal que impactés, de fet, a una zona de conreus, vull dir, no hi havia edificis, però, clar, va impactar uns 270 km per hora. L'esclat va ser tan fort que els quatre tripulants van perdre la vida d'immediat. No? Per tant, aquests informes meteorològics inadequats, la manca de qualificacions de vol instrumental nocturn i aquesta manca d'advertències sobre tempestes expliquen en bona part aquest accident que vull rememorar.
Pobres, ho tenien tot perquè els...
Quina pena, no?
Una tempesta perfecta. I perquè els oients d'Atento, el Tomeu, se'n facin una idea. Quines conseqüències culturals va tenir un fet tan traumàtic com aquest?
Mem, jo crec que aquest accident va tenir un gran impacte pel que respecte a la programació de les gires musicals. Fixeu-vos el que vos he dit abans, no? Havien de fer pràcticament 24-25 concerts en 21 dies, no? Vull dir que era una feinada, no? Van haver de morir, per tant, tres joves músics de prestigi per exposar les condicions insostenibles d'aquestes primeres gires de rock en els anys 50, no? Aquestes distàncies extenses, sense descans, autobusos sense calefacció, rits per exigència física, vull dir... No era ni molt manco un negoci perfecte, no? Els promotors des d'aleshores varen plantejar itineraris una mica més humans que introduïen dies de descans, millors condicions de transport i altres mecanismes que impedissin que els artistes es fatiguessin de forma innecessària. En fi, és una manera de dir que la mort d'en Ritchie Valens, en Buddy Holly i de Big Hopper va tenir un grandíssim impacte que va impulsar noves normes de seguretat més estrictes d'indústria musical emergent, no? Jo crec que igualment la tragèdia va tenir una gran dimensió mediàtica alimentada pel sensacionalisme informatiu d'aquests moments, no? Clar, és que queda molt bé, no? La mort de tres joves rockers, joves, exitosos, no? Això també va generar moltíssims de rumors, de falsedats i una cobertura periodística gairebé exagerada que va engrandir més la mitomania existent al voltant d'una data tan assenyalada pels melòmens, no?, com és aquest 3 de febrer.
I tant. Any després, el músic Don McLean convertia aquesta tragèdia en una epopeia musical titulada American Pie, a la que repeteix que dia 3 de febrer de 1959 va ser el dia en què la música va morir. Si vols, ara la tornarem a escoltar. Time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver. With every paper I deliver, bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music die. The music die.
Uau, ja feia temps que no l'escoltava, no sé, no? I és una autèntica epopeia.
Total.
Dura 7 minuts aquesta cançó,
sí, sí.
És eterna.
Sí, sí, recordant-se'n de la lletra, té mèrit.
I també amb aquesta intro espectacular que t'explica tota la història.
Totalment.
Un hit, aquest American Pie. I això que dèiem, any després es va fer aquesta cançó. Tomeu.
Sí, sí, sí. De fet, també ara en parlava amb micro tancat, que també no m'ha donat. T'hi va ajudar com a donar a conèixer entre una nova generació de gent. Però clar, és vera que la versió original de l'any 71 parteix d'aquest fet biogràfic, no? El seu compositor i intèrpret, Don McLean, era un nen de 12 anys que repartia diaris, no?, i que tenia, podien dir, una vida idíl·lica, quan va tenir lloc aquesta tragèdia. El fet el va marcar profundament i, segons ell, va ser el dia en què Rock va perdre la seva innocència, no?, al final d'una era. I la va dedicar precisament en aquests tres músics, no?, i va contribuir precisament també a fer que American Pie popularitzés aquest terme de The Day the Music Dies, el moment, els dies en què la música va morir. I ho va fer, a més, amb una gran projecció, no?, perquè es va vendre com a xurros, vull dir, va vendre milions de discos gràcies a aquesta cançó, i va convertir precisament aquest accident tràgic en un mite recurrent de la cultura, de la contracultura nord-americana, i insistes que amb una data molt assenyalada per la gent que realment aprecia la música i el rock.
Clar, i aquestes, a vegades aquestes liaisons que s'acaben fent la mateixa setmana que en Bad Bunny ha guanyat el primer Emmy per un disc en espanyol, Un home de Puerto Rico,
sí,
que reivindicava que precisament no era un alien, no era estranger,
és així,
sinó que era persona i que tenia dret a existir. Clar, a vegades l'univers conspira, com diria Paulo Coelho. Com...
aquesta per, no l'hagués vist. No
perquè passin no coses, sí, no ha estat el mateix dia, però dos dies abans, clar, ara que parlàvem de tot allò que està passant als Estats Units, en Sosais, deportant gent, correcte, doncs també ha estat la setmana que en Bad Bunny ha tornat a reivindicar una mica, com va fer Richie Valens, en La Bamba, aquesta hispanitat que també té Estats Units, que no oblidem, en part gràcies també a Fred Juniper Serra.
I curiós que sigui un músic mainstream, vull dir, que vengui d'un gènere que no té res a veure amb el rock, que siguis que verbalitzi precisament aquesta visió, no?, aquesta crítica necessària a cap espoda.
Idò, també moltes gràcies per explicar-nos i rememorar aquesta història avui tràgica, però que també hem de repassar la història també fins la setmana que ve.
Adeu.
Ara tornem.
Tres ràdios, humor.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous, entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
I si ja xerraven dels 164 anys que va fer que va néixer mossèn Antoni Maria Alcover, aquesta setmana és la Setmana Alcover, i amb els actes que ha organitzat la institució mossèn Alcover de Manacor, que varen començar divendres, ara les volen comentar.
Fins aquest dissabte se celebren tot un seguit d'activitats per mantenir viu el llegat d'Alcover, espectacles, tallers, propostes educatives, la 21a Marató de Rondalles i el gran concert final de festa en qui sentim, els Nita en acústic. Això serà dissabte, dia 7. Una setmana a Alcover que per primera vegada estrena activitats d'agermanament entre les ciutats de Manacor i Girona.
I volem parlar-ne amb Amàlia Sales, la directora de l'institució Alcover de Manacor. Com anem, Amàlia? Benvinguda.
Hola, bon dia.
Bé, clar, això és la vostra setmana, no? Bé, en teniu moltes, perquè feis activitat tot l'any, però aquesta, diguéssim, aquesta setmana al Cove.
Sí, sí, clar. Evidentment hem de celebrar l'efemèride del naixement d'Antoni Maria Alcover, que va ser dia 2, en aquest cas ahir, mm-hmm. i sí que és veritat que és la setmana gran, però com tu dius, fem activitat tot l'any.
Tot l'any i molt interessants, eh? Comencem amb un podcast, 1912 Manacor es converteix en ciutat. Això va ser així? Vareu encetar amb aquest podcast? Com va anar?
Sí, sí. Més que un podcast, clar, és la interpretació d'un podcast. És a dir, és un espectacle teatral, llavors se ficciona que s'està gravant un podcast uh-huh. i va anar molt bé perquè en aquest cas la tangent d'aquest grup que mos organitza aquest acte va tenir la bona idea de fer o de representar els diferents tipus del cove que hi pot haver, no? És a dir, el cove periodista, el cove de les rondades, uh-huh. i és que va prendre protagonisme en aquest cas va ser el cove periodista, ja que tenim una font documental molt interessant, que és una tesi doctoral sobre l'Aurora, que és un diari que en Alcover va dirigir i també va escriure moltíssim, i gràcies a això van poder fer aquest programa, no? I clar, en Alcover més polèmic, perquè evidentment les seves opinions eren bastant polèmiques políticament a la seva època, el varen com a treure col·lició per aquest inici de la setmana Alcover.
Mm-hmm. Això és una activitat, però n'hi ha moltíssimes, com dèiem, no, crec que no les podran dir totes, Amàlia, però Simona pot fer 5 cèntims?
Sí, clar. Bé, aquesta setmana Alcover se planteja des de dues vessants, no? Se vessant més per activitat per escolars, que com tu has dit, igualment feim activitat per escolars durant tot l'any, però sí que és veritat que aquestes tenen com una certa, un cert tarannà teatral, és a dir, on els alumnes poden venir i descobrir una faceta de Antoni Maria Alcover, i després tenir se vessant més de públic general, no? Perquè tothom hi pugui assistir en aquests actes. Les que estan obertes a tothom poden dir que són la típica marató de rondaes, que un any ja arriba a la seva edició número 21, on conviran personatges de diferent tipus, és a dir, no només de vinculats amb el món de les rondaes o vinculats amb el món del teatre, sinó qualsevol tipus de persona a contar una rondae i adaptar-lo en el seu llenguatge artístic. Vos posaré un exemple, no? Convidar, per exemple, a Cotorrita, a Constança Ramis, que és molt famosa a les xarxes socials perquè m'ho vingui a contar una rondalla a la seva manera, i després també, per exemple, hem convidat a diferents músics perquè mos facin una interpretació musicada de diferents rondalles, no? Hi haurà una versió més rock-pop i n'hi haurà una altra que serà més un electro-performance, vull dir, per exemple, el compositor Xavier Gelabert, no? I després també, evidentment, sé que en soc que heu posat en el principi, que m'ha agradat molt, sé que en soc de Nita, no? Que dissabte tanquerem la setmana amb aquest concert a les 8 de l'hora baixa, encara queden algunes entrades en viu Manacor. I també podríem destacar, per exemple, l'ofrena floral que se va fer ahir i un taller de castanyetes i baix i vicent que se farà dissabte també a la institució.
Uh-huh. I també en aquest sentit, Amàlia, és importància d'institucions com la que tu dirigeixes per mantenir viu el llegat de mossèn Alcover, perquè només s'estima allò que se coneix. I clar, és molt fàcil que amb aquest ritme frenètic que duim, que cada setmana hi ha notícies noves, que personatges històrics de Sabalo o de mossèn Alcover quedin diluïts en el temps, però clar, si hi ha una fundació, una institució com la mossèn Alcover, això a Manacor no passa perquè és més viu que mai.
Sí, 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 evidentment. És a dir, clar, una cosa que tenim bona, sobretot a la part de Manacor, a la part de Llevant, és que la figura d'Antoni Maria Alcover està molt present tant a nivell institucional com a nivell d'escoles. Vull dir, les escoles és una passada totes les activitats educatives que fan entorn a les rondalles, no? Sobretot els més petits, que clar, les rondalles és una font de coneixement per ells, també de coneixement del territori, com tu deies, coneixement de la cultura pròpia, i clar, vull dir, ja no està molt present. Però sí que és veritat que, per ventura, hauríem de fugir una mica de Alcover rondallista o de recopilador de rondalles i també tenir present altres cares de Alcover, no? I això és el que volem també fer amb aquesta difusió que fem a la institució, que no només se tingui en compte Alcover com a folclorista o rondallista, sinó que també se vegi la seva vessant lingüística a través del diccionari, la seva vessant d'arquitecte, vull dir, perquè també va dissenyar sí. edificis.
Era arquitecte sí, sí, sí. també Alcover.
Sí, sí, era de tot aquest home. Vull dir, jo no sé com ho fue, però ja se sap que només dormia 4 hores cada dia, era una ment molt, molt inquieta, era una persona molt activa, i sí, de fet, nosaltres a les nostres xarxes socials ja l'any passat vàrem posar un en marxa un conveni amb el Birbat, on feien diferents clips, diferents vídeos explicant el coverquitecte, és a dir, els edificis que va fer, o les influències que va tenir sobre alguns edificis, o sobre la gestió d'aquells edificis, vull dir, va ser una persona molt, molt activa a nivell cultural de Mallorca.
I tot i així tenia temps de polemitzar amb Pompeu Fabra i en qui fos, que això és allò fascinant, que era un home que conservava energia tot el dia, no només per donar tatxeta en els temes que li interessaven, sinó també quan no li interessaven, sí, sí, perquè no hi havia ningú que li tossís en aquest sentit.
No. Vull dir, una persona que quan tenia una idea fixa, vull dir, anava per ella, la defensava a mort i clar, una persona bastant que perruda en aquest aspecte, no? És a dir, una persona de que defensava moltíssim les seves conviccions.
Tant de bo hi hagués més que perruts com el Cové, sobretot per aquesta tasca ingent que va fer per la cultura de Can Nostra i de vegades també prou reconeguda, però és cert que com a folclorista pot passar, se m'ha passat cara, a gairebé qualsevol folclorista europeu, que això no sempre se valora. Per tant, anem a reconèixer una vegada més.
Així és. I el Manco, cada any, aquesta setmana, el Cové, organitzada per l'Institució Mossèn el Cové de Manacor, ens ho fa pensar, però també durant tot l'any, que ja sabeu que l'institució és oberta tot l'any i tenen activitats fantàstiques per aproximar-nos a la figura i l'obra de Mossèn el Cové. Amàlia, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai.
I molts anys per la institució i per vosaltres també. Bona feina.
Perfecte. Moltes gràcies.
Gràcies, Amàlia. Aquesta és la setmana al Cové. Podeu consultar totes les activitats a la pàgina web de la institució al Cové. Ara, però, aquí arribaran els serveis informatius al punt de les 5 i nosaltres tornant a tornar.